les ciències, les matemàtiques, l'enginyeria i la tecnologia. En parlarem amb experts del sector i coneixerem les experiències de 5 escoles i instituts. Dilluns, a partir de les 12 del matí, segueix el debat a l'estreaming de lavanguardia.com.
RAC1 t'està oferint Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des de la planta 30 del Mirador Torre Glòries a Barcelona.
I si convertim aquest Black Friday en un Wow Friday?
Escolta, doncs efectivament, mira, aquest aplaudiment des del Mirador de Torre Glòries és per a Lluia Trevesa i el Xavi Rocamora. Què tal esteu?
Hola.
Hola, molt bé.
Hola, ja heu estat aquí, bueno, vau ser a la presentació de RAC1, que la vam fer aquí també, però ja heu vingut amb els vostres fills, parents, amics, amants?
Encara no.
És que val molt la pena. Tot,
encara no, però ho tinc pendent, i tant que sí.
Núria, ja has de venir. Bueno, vosaltres ara heu de fer, us en recordeu, no?, que heu de fer el RAC1 migdia.
Sí.
Sincerament.
Aquí tenim a punt.
Doncs escolta, moltíssimes gràcies. Gràcies a l'Aleix Prat de Pàdua, el director del Mirador de Torre Glòries, gràcies a la Glòria Rivera, gràcies al Pere Vall, gràcies a les Glòries Cabareteres, gràcies a tots els equips tècnics, artístics i terapèutics de RAC1 i també de Torre Glòries. Un aplaudiment per tots vosaltres. Us deixem amb RAC1 migdia. Bon cap de setmana, fins dilluns.
RAC1 t'ha ofert Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des de la planta 30 del Mirador Torre Glòries a Barcelona.
Ara passen 2 minuts de les 2. El Parlament Europeu qüestiona ara que Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí siguin eurodiputats. Ho ha fet un dels advocats de l'Eurocambra a la vista que es fa al Tribunal General de la Unió Europea sobre la retirada de la immunitat als 3 eurodiputats de Junts. Diu que probablement hi van accedir de manera il·legal.
RAC1 migdia amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
Avui és la segona sessió d'aquesta vista al Tribunal General de la Unió a Luxemburg, una vista clau pel futur dels 3 eurodiputats. També hi ha intervingut el seu advocat, que ha denunciat, per exemple, que Puigdemont, Comín i Ponsatí són víctimes d'una persecució política. Ho demostra, dit, la reforma del delicte de sedició per aconseguir extradir-los. Avui és 25 de novembre, Dia Internacional per l'Erradicació de la Violència Masclista, que el govern considera ara mateix el principal problema social i polític de Catalunya. Els jutjats catalans deneguen més de la meitat de les ordres d'allunyament que es demanen per aquests casos. L'advocada especialista en violència masclista, Gemma Nicolàs, n'ha parlat a RAC1.
Mossos d'Esquadra també, que ha de passar, no?, una valoració de risc. Valoren Mossos que el risc és baix, val? Per tant, les jutgesses de violència vers la dona o d'instrucció que valoren en les 72 hores el risc, doncs ja, si Mossos diu que és baix, ells també que és baix.
La commemoració, però, està marcada aquest any per tota la polèmica al voltant de la llei de només sí és sí. El PP assegura que ja està treballant en una norma alternativa per tombar l'actual tan bon punt trepitgin la Moncloa. I des d'aquesta matinada ha entrat en vigor el límit de velocitat a 100 km/h a la P7 entre Granollers i el Papiol, també les restriccions per la sequera a les conques del Ter Llobregat i el d'Arnius Boadella. Xavi Rocamora, bon dia.
Bon dia, Núria.
Ja ha començat la segona jornada de la fase de grups del Mundial. Aquest matí l'Iran ha guanyat Gales i aquesta hora comença el Qatar-Senegal.
De moment amb empat a 0 al minut 4 pràcticament de partit. En el primer enfrontament del dia, Iran, ho deies, ha aconseguit la primera victòria en el Mundial, 2-0 contra Gales, i depèn d'ella mateixa per ser als vuitens de final. Ho aconseguirà si guanya els Estats Units en l'última jornada. Precisament, els nord-americans tancaran avui la jornada enfrontant-se a Anglaterra a les 8, abans, a les 5, a jugar al Països Baixos-Equador. Tots dos partits els podreu seguir a RAC+1. D'altra banda, el Barça femení ha quedat emparellat amb el Osasuna en els vuitens de final de la Copa de la Reina, eliminatòria a partit únic que jugarà entre el 10 i el 12 de gener, i en bàsquet el Barça rep el Baskonia aquest vespre a 8:45 en partit d'Eurolliga i que també podreu seguir a RAC+1.
El que fa el temps aquesta tarda, cal tenir un ull posat a les tempestes. Mònica Usar, bon dia.
Bon dia, sí, unes tempestes que aniran a més a mesura que avanci la tarda i afectaran sobretot les comarques de Girona, les comarques de Barcelona, el Pirineu i el Prepirineu. De fet, hi ha avisos del Servei Meteorològic de Catalunya per intensitat de pluja al voltant del mar Maresme, el Barcelonès, el Vallès Oriental i també la Selva. Per tant, molta precaució amb aquests ruixats que localment descarregaran amb ganes, amb tempesta i amb calamarsa, tot plegat amb una cota de neu al voltant dels 1.600 metres i amb vent fort, especialment al Pirineu, a l'Alt Empordà i també cap a les comarques del sud, especialment al Montsià, al Baix Ebre i també al Baix Camp, on hi ha avisos per ventades. I al cap de setmana, temps més tranquil, afluixa el vent, se'n van les pluges i el cel estarà enterbolit pel pas d'alguns núvols alts i prims. I sembla que recuperen una mica les temperatures.
Les 2:05.
RAC 1 migdia.
La vista sobre la immunitat de Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí a la Justícia Europea revela que el Parlament Europeu té coll avall suspendre'ls com a eurodiputats. Un dels arguments que han exposat avui els advocats de l'Eurocambra és que no cal discutir gaire sobre la immunitat perquè probablement van accedir a l'escó de manera il·legal. Aquest argument contrasta amb les declaracions aquesta setmana de la presidenta del Parlament, Roberta Metsola, que va negar haver pres cap decisió quan El Mundo va publicar que el retiraria l'acte a Benet Íñigo.
La vista d'avui ha de dirimir si el Parlament Europeu va fer bé el suplicatori que va servir per retirar la immunitat dels independentistes. Ho va denunciar la defensa de Puigdemont i els arguments que ha exposat ja s'intuïen, d'una banda, que els responsables de fer aquest suplicatori no van ser imparcials, van ser un eurodiputat de Ciutadans i un altre d'ultradreta proper a Vox. L'advocat Gonzalo Boye també ha parlat de persecució política, posant com a exemple que la reforma de la sedició s'ha fet per aconseguir la detenció de Puigdemont a Espanya o explicant que a ell mateix el van espiar amb el programa Pegasus. La sorpresa ha estat la resposta dels representants de l'Eurocambra. No només han defensat com es va fer aquest suplicatori, sinó que han vingut a dir que la causa que s'està analitzant potser no té sentit perquè probablement van accedir a l'escó de manera il·legal. La decisió del jutge se sabrà el primer trimestre de l'any que ve.
A tot això, Josep Borrell nega que la reforma del Codi Penal que ahir va admetre a tràmit al Congrés derogui la sedició. El representant de la diplomàcia europea assegura que l'únic que s'està fent és un canvi de nom, però que el delicte no desapareixerà. N'ha parlat a Ràdio 4.
No desapareix el fet punible, però que jo sé se li canvia el nom i es posa d'una manera més clara, identificant quins són els fets d'alteració de l'ordre públic i quina és la sanció que tenen que tindre, però el fet punible...
Però el delicte com a tal desapareix, no?, el delicte de sedició.
Se li canvia el nom.
El delicte pel qual van ser condemnats, recordem, el Tribunal Suprem.
El canvi del nom.
Borrell també ha contradit el discurs oficial del PSOE que amb aquesta reforma s'estigui homologant el Codi Penal espanyol als estàndards europeus. Assegura que no hi ha un codi europeu, sinó que cada país té el seu. El govern confirma que es personaran els casos més greus de violència masclista. Ho ha confirmat avui 25 de novembre, que és el Dia Internacional per l'Erradicació de la Violència contra les Dones. Assegura que ara mateix les violències masclistes són el principal problema social i polític que ha d'afrontar Catalunya, Sílvia Solanes.
Per poder-se personar com a acusació popular, el govern canviarà la llei, uns canvis que s'incorporaran a la llei de mesures fiscals que s'aprovarà amb els pressupostos. Aquest matí, coincidint amb el 25N, la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, ha confirmat que ho faran, perquè és un problema, diu, de primer ordre.
Les violències masclistes són el principal problema social i polític que té el país. Per tant, és d'interès general que la Generalitat es pugui personar en aquells casos de violència masclista que es consideri que tenen un elevat impacte o que necessiten aquesta expressió de condemna més ferma per denunciar la violència.
Verge ho ha dit després de l'acte institucional que s'ha fet al matí a plaça Sant Jaume. El manifest que ha llegit l'actriu Maria Molins ha assenyalat l'agressor com a únic responsable i demana no culpabilitzar les víctimes. Ha estat un acte unitari amb representació de la Generalitat, el Parlament, l'Ajuntament de Barcelona, la Diputació i la delegació del govern espanyol. Hi han assistit tots els partits, excepte Vox, i tampoc la CUP, que ha prioritzat les seves convocatòries i apunten que ja van assistir a l'acte del Parlament.
A Madrid, el PP ha aprofitat la celebració del 25N per tornar a carregar contra la llei del només sí és sí. Els populars asseguren que ja estan treballant en un text alternatiu que deixi en paper mullat la legislació vigent que ha provocat un degoteig de rebaixes de condemnes per delictes sexuals. Madrid, Arnau Mañé, bon dia.
Bon dia. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, avisa que ja tenen sobre la taula l'esborrany per tombar la llei del només sí és sí i critica el feminisme que no accepta els errors. Feijóo creu que amb aquesta actitud no fan cap favor a les dones.
Hay un paso atrás, que es fruto de un intento de patrimonializar el trabajo de todos, de querer sacar rédito político a un asunto de Estado y de desoír la opinión de los expertos y de los juristas y de actuar de una forma soberbia. Hoy las mujeres en España están más desprotegidas de lo que estaban hace meses.
Pedro Sánchez, però, hi treu ferro i considera que és una llei impecable que defensa a la dona. El president espanyol demana no fer cas al soroll de la dreta.
Hoy España avanza frente al ruido, avanza frente a quienes solamente plantean el bloqueo, la descalificación, el insulto, el retroceso. Vivimos tiempos complejos donde el griterío de algunos no puede desorientarnos. Claro, es reivindicar la política útil para mejorar la vida de la gente.
Sánchez ho deia en un acte organitzat pel PSOE, on també ha demanat que els homes deixin d'encobrir-se els uns amb els altres i denunciïn totes les actituds masclistes que observin al seu entorn.
La polèmica també ha marcat els actes institucionals del 25N a Irene Montero. Al centre d'aquesta polèmica, des de la setmana passada, demana anar a l'una per frenar el masclisme. També al Congrés dels Diputats, Arnau.
Sí, la ministra d'Igualtat recorda els insults masclistes de Vox dimecres al Congrés i celebra la reacció de bona part dels diputats que eren a l'hemicicle. Montero assegura que això permet ser optimista, però admet que encara hi ha molta feina a fer.
Esta semana tenemos claro que las violencias machistas se dan en la cama, en los portales, en los bares y en los centros de trabajo, y también en los parlamentos y tribunas mediáticas, desde las que se cuestiona y desacredita cualquier intento de hacer de la libertad sexual un patrimonio de las mujeres y de que las mujeres ejerzamos el poder que nos corresponde.
En aquest acte també ha intervingut María Teresa Fernández de la Vega, la que va ser vicepresidenta del govern espanyol amb Zapatero, ha denunciat l'actitud de l'extrema dreta i ha demanat parar-los als peus.
Es intolerable en un país democrático que se genere una violencia política en el Parlamento contra la ministra de Igualdad. Lo han hecho siempre, ¿eh? Lo hicieron conmigo, lo hicieron con las jóvenes, pero se ha acabado. Vamos a decir que se ha acabado.
Les dues ho han dit en un acte institucional pel 25N que s'ha celebrat fa una estona al Museu Reina Sofia.
Gràcies, Arnau. I ho dèiem en començar, els jutjats catalans deneguen més de la meitat de les ordres d'allunyament que es demanen per casos de violència masclista en el primer trimestre d'aquest any. En van rebutjar més de 600 de les més de 1.200 tramitades. Ho asseguren les dades del Consell General del Poder Judicial. Els jutjats de Catalunya i la Comunitat de Madrid són els que més ordres d'allunyament deneguen, Laia Colomer.
Per donar un ordre d'allunyament com a mesura cautelar en un cas de violència masclista, els jutges tenen en compte dos criteris, l'indici de delicte i el risc per les víctimes. És en aquest segon cas, el del risc, on hi ha més diversitat d'opinions. Els experts expliquen que sovint la policia i els jutges observen menys risc en grans ciutats que en entorns més rurals. També lamenten que estereotipen les víctimes, per exemple, deneguen ordres d'allunyament a dones que consideren empoderades. I per últim, perquè és complicat, diuen canviar dinàmiques dins dels mateixos jutjats. L'advocada especialista en violència masclista, Gemma Nicolàs, explica que això és el que passa a Barcelona.
Que hi ha jutges i jutgesses, doncs, que tenen una forma, no?, molt determinada d'interpretar les normes, no? I en el cas concret, doncs, a considerar que el risc sempre és baix, de no creure molt les dones, i una pràctica jurisdiccional de donar poques hores de protecció, i que hi ha jutgesses com molt assentades amb la seva posició, que porten molts anys i que acaben creant una certa escola en el seu voltant.
Això pel que fa a ordres d'allunyament, els Mossos aquest any també han detectat més de 1.500 trencaments de condemna per violència masclista.
Tot plegat en un context de creixement dels casos de violència masclista, i mateix us explicàvem que l'Hospital Clínic de Barcelona n'ha atès un 50% més que l'any passat. Doncs bé, la psiquiatra i presidenta de la Comissió de Violència Intrafamiliar i de Gènere del Clínic, Lluïsa García, creu que això s'explica perquè les dones estan perdent la por a denunciar. N'ha parlat amb una RAC1.
Les dones estan entenent aquest comportament, estan entenent que són delictes que es cometen contra elles, estan entenent que la seva salut està afectada i que l'han de prioritzar i que no han de tenir vergonya, seran ben ateses.
García també ha deixat clar que qualsevol dona pot ser víctima de violència sexual. Corina Larsen apunta l'excap del CNI, Félix Sanz Roldán, com la persona qui va filtrar el viatge de Joan Carles I a Botswana. L'examen del rei ho revela al proper capítol del podcast, Corina i el rei, a qui ha tingut accés RAC1. També està convençuda que la donació de 65 milions d'euros que li va fer el rei emèrit quan van partir peres va ser per comprar el seu silenci, Sílvia.
Les imatges de Joan Carles I al costat d'un elefant que havia caçat en el ja famós viatge en què es va trencar el maluc van ser cosa de que aleshores era el cap del CNI. Així li va confessar Félix Sanz Roldán a Corina Larsen en un viatge al Brasil el mateix 2012. Aquest és el fragment del podcast en versió original.
He had leaked
the Botswana information.
Larsen també té coll avall que Joan Carles I la va intentar comprar després de trencar amb 65 milions d'euros, malgrat que l'advocat del rei emèrit, Dante Canonica, intentava fer-li creure que era un simple regal.
So he calculated in his mind.
Ell va calcular que l'Alexander i jo havíem de rebre l'equivalent, o almenys no gaire menys, al que havien rebut les altres dones. Creia que el que m'havia passat era molt injust. Em va dir que ell és molt conscient i que se sent malament, però que allò no era una mena de suborn perquè guardés silenci.
També detalla que el CNI li va demanar continuar fent el joc a l'emèrit per l'estabilitat de la corona. Ell ho va acceptar fins al punt que van celebrar un Nadal fals, fora de dates.
Més coses. Un jutjat civil de Barcelona ha començat a analitzar una desena de clàusules de contractes de lloguer que, segons les entitats pel dret a l'habitatge, són abusives, però que, en canvi, fan servir sobretot fons d'inversió que tenen centenars de pisos. El judici que ha arrencat avui afecta una veïna de Granollers, però l'objectiu, Benet, és que es creï jurisprudència per molts altres casos.
Sí, la denúncia la va presentar una llogatera del fons d'inversió Azora, que és el punt de mira del sindicat de llogateres per casos que afecten edificis de Barcelona, Badalona o Granollers i també a d'altres punts de l'Estat. Entre altres clàusules, denuncien la que obliga el llogater a pagar una assegurança d'impagaments o una que dona permís a Azora per incloure el llogater a les llistes de morosos si no paguen. Una de les més greus, segons l'advocada del col·lectiu Ronda, Montse Serrano, és un tripijoc per apujar el preu del lloguer per sobre del permès.
Al·ludint la prohibició d'incrementar la renda per sobre de l'IPC, estableix una ficció i aplica una bonificació durant els 3 primers anys de vigència del contracte, de manera que el quart any s'incrementa en un 30% la renda.
Una altra clàusula permet a l'empresa fer visites periòdiques al pis per comprovar-ne l'estat sense avisar el llogater. El judici durarà 2 dies i el que digui la sentència sobre aquestes clàusules pot servir per impugnar o no desenes de contractes.
Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home a Santa Oliva, al Baix Penedès. Els primers indicis indiquen que estaria relacionat amb una qüestió familiar.
Els agents han rebut l'avís a 6:15 de la matinada que presumptament hi havia una persona ferida en un domicili. Quan hi han arribat, el SEM ha corroborat que l'home de 40 anys havia mort de forma violenta. Ara la Divisió d'Investigació Criminal ha obert una investigació per esclarir-ho.
Shakira acusa Hisenda de fer-la servir com asa dels cops i vulnerar el seu dret a la intimitat, ho diuen en el seu escrit de defensa previ al judici en què està acusada de 6 delictes d'evasió d'impostos.
La Fiscalia apunta que la cantant colombiana va defraudar més de 14 milions d'euros entre el 2012 i el 2014. Pagava els impostos com si no visqués a l'estat espanyol, quan en realitat diuen sí que hi tenia la residència. Per demostrar-ho, va fer seguiments del seu dia a dia. Shakira suposa aquesta versió de la residència, però ara l'escrit de defensa, a més, passa a l'atac i denuncia que Hisenda hauria vulnerat els seus drets. Creu que volen utilitzar el seu cas com a exemple per a altres persones i per això demanen penes exagerades, i també acusa Hisenda de muntar una campanya mediàtica per forçar-la a arribar a un acord de conformitat. Recordem que li demanen més de 8 anys de presó.
I el jutge que investiga la falsificació massiva d'etiquetes de vins posa per primer cop la xifra a l'estafa. Segons ha avançat el diari Ara, ha imposat una fiança de 65 milions d'euros a les 6 persones i a les 5 empreses investigades.
Sí, uns diners que serviran per pagar les indemnitzacions a les denominacions d'origen perjudicades en cas que la causa acabi en condemna. I justament per garantir aquests drets, la fiança és solidària, és a dir, que on no arribi un investigat hi haurà d'arribar l'altre. El cas va esclatar fa un any per la denúncia conjunta de les denominacions d'origen Priorat, Montsant i Terra Alta, i després va saber que també afectava l'ADO Tarragona i l'ADO Catalunya. Segons el jutge, algunes empreses havien falsificat milions d'ampolles i cobrat 50 milions d'euros per fer passar bou per bèstia grossa.
Les 2:18.
Fa tants anys que es fan campanyes de reciclatge que tothom ja sap que el paper i el cartró van al contenidor blau. Aquesta campanya és només per recordar que tan important com saber això és saber que cal dipositar-los dins del contenidor blau. Cuidar el nostre planeta comença per cuidar la nostra ciutat. Cuidem Barcelona. Ajuntament de Barcelona.
Ei, t'ha arribat l'hora que esperaves. Pensa en aquella sensació de descobrir el que és estrenar. Aquells petits plaers que fan cada cop i volta tot hagi valgut la pena. Al final, tot el que et calia era un canvi. Renova't. Canviar de vehicle contribueix a la qualitat de l'aire i la seguretat. FECABEM. Apropa't a qualsevol punt de venda associat a la xarxa d'automoció catalana. Més informació a fecabem.com.
Vol renovar la decoració de casa teva? Fàcil, comença per la Black Week de Mondo Convenienza. Mobles, sofàs i cuines amb estil italià a preus imbatibles. Del 21 al 27 de novembre, cada dia transport i muntatge gratuïts en una categoria diferent de productes. T'esperem a Mondo Convenienza, a Sant Boi i Montigalà. Per a més informació, visita mondoconve.es. I ara amb estil a l'abast de tots.
Els Amics de les Arts i Minoria Absoluta presenten Pares Normals.
La nova comèdia musical al Teatre Poliorama.
Una història plena d'amor,
drama
i fenòmens inexplicables.
Tot dirigit per en Sergi Balbel.
Un musical de nova creació amb cançons inèdites.
Veniu a comprovar que vist de prop, ningú és normal.
Pares Normals. Entrades ja a la venda. teatrepoliorama.com.
T'imagines una casa d'en somni amb els teus mobles a mida com tu la vols? A Facilmòbil ho podem fer. A Facilmòbil som experts en la distribució d'espais. Dissenyem, fabriquem i muntem els teus mobles en temps rècord. Ni t'imagines el que podem fer per tu. Truca'ns o troba la teva botiga més propera a facilmòbil.es.
Vull una moto.
Doncs a Vespa Balart tenen tota la gamma de Piaggio Beverly i unes condicions irrepetibles. Pots escollir entre tots els colors i models disponibles i te l'emportes l'endemà, sense esperes. I si vas ara, només aquest mes, matrícula gratis.
Para, on has dit?
Només al concessionari Vespa Balart a Barcelona i l'Hospitalet. grupbalart.com.
Hi ha res més valuós que el temps? Doncs no. Per això Hyundai te'l regala. Perquè si compres un Hyundai, t'estalvies molts mesos d'espera per tenir el teu cotxe. El vols, el tens. Condicions especials per a unitats en estoc. Més informació a Hyundai.es.
Vine a Penedès Car, concessionari oficial Hyundai a l'Alt Penedès i Garraf.
Un descompte del 50% en el manteniment de la meva caldera? M'has dit un 50% de descompte?
Sí, sí, has escoltat bé. A Rotxat hi ha arribat el Black Friday. Connecta't ara a rotxat.com i gaudeix d'un 50% de descompte amb la contractació online. Rotxat, com a casa, al lloc.
M'has dit un 50%?
RAC 1, tots som 1. RAC 1 migdia.
21 minuts, atenció als qui viatgeu per l'AP7, perquè des d'aquesta matinada ja ha entrat en vigor el límit de velocitat a 100 km per hora entre Granollers i el Papiol. És una de les mesures que van acordar el Servei Català de Trànsit i el govern espanyol a principis de novembre per reduir els accidents i el nombre de víctimes mortals.
En aquest tram hi ha controls dels Mossos, de mitjans aèris de trànsit i també s'hi ha instal·lat un sistema de velocitat variable. A banda d'aquest, on ja s'hi ha reduït la velocitat, el pla també s'aplicarà a Girona, el tram entre Fornells de la Selva, i Cervià de Ter, a Tarragona entre Altafulla i Constantí i a les Terres de l'Ebre entre Calafat i l'Ampolla, tot plegat per reduir la sinistralitat que ha augmentat sobretot des de l'aixecament dels peatges.
Avui també han entrat en vigor les restriccions per sequera a les conques del Ter Llobregat i el Darnius-Boadella, per tant a l'àrea de Barcelona i les comarques gironines, en total mig miler de municipis on viu el 80% de la població. Això sí, recordem que només afecta els particulars amb piscina, que no la poden omplir, i els que tenen jardí, que no el poden regar cada dia. El gruix de les restriccions afecten agricultors, ramaders i el sector industrial i lúdic, que hauran de gastar menys aigua. El Black Friday ja és la quarta campanya comercial que concentra més vendes després de Reis, Nadal i les rebaixes d'estiu. Aquest any, però, el petit comerç no s'hi ha enganxat tant perquè amb la inflació asseguren que no s'ho poden permetre i alguns experts ja apunten que el Black Friday podria desaparèixer els propers anys, Montse Martí.
Podria desaparèixer perquè al mateix sector del comerç no li convé perquè li resta vendes de Nadal, que és l'època on es concentra el 40% del seu benefici. A RAC1, l'expert en psicologia del consum i neuromarketing, Albert Vinyals, creu que serà el mateix sector el que vagi abandonant aquesta tradició.
Possiblement ho aturaran, perquè és que aquestes dades que estem donant, no? De que els consumidors veuen que és un engany i hauria d'haver sigut un mes abans. Amb molts comerços, sobretot físics, ho estan deixant de fer perquè és que és una tonteria. Per tant, possiblement, no sé si d'aquí 3 anys em haureu de cridar a l'11 de l'11, que és el Singles Day que ve de la Xina, que té més lògica aquesta data, per exemple.
L'Associació de Consumidors Facua anima a comprar només el que sigui necessari. El portaveu de l'organització, Rubén Sánchez, assegura que han proliferat les estafes durant el Black Friday i demana estar alerta amb els fraus.
Lo fundamental es mirar el precio final del producto que nos interese comprar. Da igual que tenga un descuento del 20%, del 70% o que no tenga ninguno, porque si el precio final es más caro que en otra tienda, ¿qué más da? ¿Cuánto lo hayan rebajado o cuánto se inventen que lo han rebajado?
Les organitzacions de consumidors fa dies que avisen que la majoria de descomptes no són reals i que els preus van pujar la setmana passada per poder baixar aquesta.
I coincidint amb aquest Black Friday, Tarragona i Girona encenen avui els llums de Nadal després que ahir ho va fer Barcelona. Barcelona. Tarragona ho farà amb el mateix horari de sempre i sense introduir cap mesura per estalviar en la factura. Tarragona, Esteve Giral, bon dia.
Bon dia, Núria. Una encesa de llums de Nadal a Tarragona amb un acte inaugural inspirat en el conte de Nadal de Charles Dickens. A més dels llums, es recuperen totes les activitats nadalenques per mirar d'activar el consum local i aconseguir rebre visitants, compradors durant les festes. Pau Ricomà, l'alcalde de Tarragona, fa una crida a la felicitat compartida per vendre la campanya nadalenca.
Que evidentment el que volem, primer que res, és que la gent de Tarragona sigui molt feliç i a més que la gent de fora ens vingui a veure i comparteixi amb nosaltres aquesta felicitat.
A Reus també estrenen encesa i campanya de Nadal aquest vespre. Aquí sí que es retalla una mica. Cada dia les llums estaran enceses una hora menys. L'estalvi rondarà amb aquesta mesura el 16% de la factura. No s'ha mirat prim, però amb d'altres recursos. Hi haurà un nou túnel de llum de més de 30 metres de llarg a la plaça Llibertat i es tornarà a muntar la pista de gel. Una pista que, tot i l'elevat cost energètic, no li costa ni un euro a l'Ajuntament perquè es finança amb les entrades a través d'una concessió privada i també a través de la publicitat.
Gràcies, Esteve. Girona, per estalviar electricitat, han penjat garlandes en alguns carrers i també reduiran el nombre d'hores que els llums estaran encesos. Bàrbara Julbe, bon dia.
Bon dia. Girona il·luminarà amb llums nadalenques al barri vell o zones com l'Eixample. A diferència de l'any passat, però, s'apagaran una hora abans cada dia. Això suposa 50 hores menys. El carrer Migdia i Joan Maragall, en ple centre, a més, comptaran amb unes garlandes que fan llum, però no tanta com la resta de lluminària. Glòria Planes, la regidora de Promoció Econòmica, són declaracions a RAC1.
En aquests moments, doncs, hi ha d'haver-hi aquest estalvi energètic i, doncs, sobretot també per donar exemple a la resta de la ciutadania per poder també s'acollir com més millor aquest estalvi energètic.
Els 400 elements de llum de Lloret seran de baix consum i molts fets amb material biodegradable. Figueres apagarà els llums entre la setmana dues hores abans com a mesura d'estalvi. Sant Feliu de Guíxols s'espera encendre-les. No ho farà fins dijous de la setmana que ve i Palafrugell encara més tard, divendres que ve a Escudella per a tothom.
A Lleida els llums no s'encendran fins la setmana que ve, el divendres 2 de desembre. A Barcelona, com dèiem, es van encendre i avui hem sabut més novetats d'aquest Nadal. El recorregut de la cavalcada dels Reis canviarà per obres a Barcelona. Evitarà la Via Laietana i no passarà per plaça Catalunya com era habitual. La nit del 5 de gener, amb el seu espai Baltasar, sortiran a les 6 de la tarda del Marquès de l'Argentera, passaran per Passeig Colom i pujaran per l'Avinguda Paral·lel. La comitiva reial passarà també pel Mercat de Sant Antoni fins a enllaçar amb el carrer Sepúlveda i acabarà, com és habitual, a l'Avinguda Maria Cristina. I en marxa a aquesta hora la 14a edició del Gran Recapte d'Aliments. La recollida física a comerços d'arreu de Catalunya s'allargarà fins demà dissabte, però es podran donar diners fins al 6 de desembre. El principal cavall de batalla és la inflació i la pobresa, que ja ha trucat a la porta dels més joves. Ho explica el president del Banc dels Aliments de Barcelona, Lluís Fatjo Vilas.
Avui en dia, al segle XXI, que hi hagi gent que tingui una situació de vulnerabilitat alimentària no és acceptable. Les persones que s'estan afegint avui, doncs més aviat són persones que tenen ingressos, que tenen una situació que en principi no s'haurien d'estar demanant aliments, però que per qüestions de precarietat laboral, treballs temporals, i que tots coneixem a molts joves amb les dificultats que tenen per sortir-se'n.
Des de primera hora, milers de voluntaris s'han col·locat als mercats i supermercats per omplir les banyeres de cartró, demanant sobretot oli, llet, arròs, pasta, conserves i productes infantils. Anem fins a l'illa Diagonal. Maria Costa, bon dia.
Bon dia. Des d'un dels supermercats, que és un dels punts on històricament es fan bons registres, hi ha un degoteig constant de persones que entren a comprar. Les voluntaris els hi entreguen les bosses blaves del Gran Recapte per omplir-ho d'aliments. De fet, aquesta hora els cartrons ara estan mig plens. D'altres persones, el que prefereixen és fer un donatiu econòmic.
Cigrons, empot, mongeta, sucre, oli, tomàquet triturat, galetes i llet. Avui per tu i demà per mi.
Hi ha molta gent que està en una situació complicada, que tots estem més a prop del que pensem de poder estar en una situació similar.
Ja tenia tota la compra del mercat i ara per entrar veig que hi ha molta cua a les caixes del Caprabo i més o menys seria el mateix que m'hagués gastat.
El Banc d'Aliments calcula que aquesta tarda la recollida d'aliments pot ser important, però també demà al matí, quan les famílies troben temps lliure per comprar.
RAC 1 migdia amb Núria Travessa i Xavi Rocamont.
Dos minuts per dos quarts de tres. Avui ha començat la segona jornada de la fase de grups del Mundial i a aquesta hora juga l'anfitriona Qatar contra el Senegal, Xavi.
De moment sense gols, al minut 28 de partit també s'ha disputat avui l'Iran-Gales amb victòria dels iranians per 2-0. Els partits amb més cartell, però, els tenim a la tarda, a les 5, Països Baixos, Equador, i a les 8, Anglaterra, Estats Units.
El Mundial de Qatar es juga a RAC1.
Doncs al directe, en joc aquest Qatar-Senegal, obrim l'estudi al Tomama. Edu de Batlle, bon dia.
Hola, Xavi, bon dia.
Com van les coses?
De moment, com deia, sense gols, camí de la mitja hora de joc, ara mateix el 29 pràcticament d'aquest primer temps, Qatar 0, Senegal 0, domina clarament el conjunt africà, però de moment no està trobant la manera de superar la defensa qatariana, molt superior de moment Senegal. Els dos equips, recordem, van perdre la primera jornada. De fet, els dos van perdre per 2-0. Qatar contra l'Equador i Senegal contra els Països Baixos. Per tant, tot el que no sigui una victòria en aquest partit d'avui pràcticament els condemna a l'eliminació. Continua provant Senegal, que de moment no pot. 29, primera part, al Tomama. Qatar 0, Senegal 0.
Seria el cinquè empat a zero, evidentment encara és molt d'hora. De fet, el cinquè empat a zero hem estat a punt de veure'l avui mateix, però finalment dos gols a l'afegit han donat la victòria a Iran. 2-0 contra Gales, és la primera victòria dels iranians a Qatar, la tercera en la seva història als Mundials. En canvi, Gales diu pràcticament adeu als vuitens de final. Jaume Montero, bon dia.
Bon dia. Gales ha jugat amb 10 homes des del minut 86 per l'expulsió del seu porter, però s'han afegit 13 minuts al partit. I ha estat aquí quan Iran ha marcat els dos gols, un de Rusbev i un altre de Ramin. Per tant, ara Iran és co-líder del grup B juntament amb Anglaterra. La majoria de jugadors d'Iran avui sí que han cantat l'himne, no ho van fer en el partit del seu debut, i això, a banda d'altres mostres de suport al seu poble davant la repressió del règim dels ayatolars, els ha costat un advertiment per part del seu govern. Estan avisats que la seva actitud tindrà conseqüències. De moment, avui hi ha hagut una xiulada força evident quan han posat l'himne iranià a l'estadi. Autoritats de l'Iran ja han detingut un dels futbolistes més emblemàtics del país, Borja Ghafouri, que durant els últims anys ha criticat el règim de l'Iran per la seva política opressora. Ho ha fet en diverses ocasions a les xarxes socials, sempre sobre la repressió del poble kurd del que ell n'és descendent. El ministre d'Afers Exteriors de l'Iran ja l'havia avisat alguna vegada, ara han detingut Ghafouri per propaganda contra el règim.
Recordem els partits que faltaran per avui. A les 5, Països Baixos, Equador, i a les 8, Anglaterra, Estats Units. Repassem ara com va acabar la jornada d'ahir. Per l'últim partit del dia, on debutava la pentacampiona del món, Brasil, i ho va fer amb victòria. Ara bé, també amb la mala notícia de la lesió de Neymar. Albert Bassas, bon dia.
Bon dia, Xavi. En efecte, que va acabar amb un esquinç al turmell i plorant a la banqueta. Neymar va rebre una entrada d'un jugador serbi al turmell dret. De seguida se li va inflar molt i va haver d'abandonar el terreny de joc visiblement coix i no es va poder aguantar les llàgrimes un cop substituït. Després, el cap dels serveis mèdics de la selecció brasilera, Rodrigo Lasmar, va confirmar la lesió i va explicar que les pròximes hores seran decisives per determinar-ne l'abast.
Presenta un poco de edema, de inchaço.
Té un edema amb una mica d'inflamació. Hem començat immediatament el tractament a la banqueta i l'hem continuat dins. Ara hem d'esperar entre 24 i 48 hores per tenir una idea més exacta de la situació del jugador.
Per tenir una idea més clara sobre la situació del jugador.
Per tant, encara cal esperar una miqueta més. De moment no tenim més notícies al respecte, pendent Neymar de passar més proves. En tot cas, una lesió que va entelar la victòria convincent de la Canarinha per 2-0, gràcies a dos gols de Richarlison. A la segona part, el davanter del Barça, Rafinha, va ser titular, va jugar 87 minuts i fins i tot va tenir alguna ocasió clara que no va poder transformar. Els brasilers lideren el grup amb 3 punts, els mateixos que a Suïssa, que es va imposar a Camerún per 1-0. Pròxima jornada en aquest grup G, dilluns que ve a les 11 del matí, Camerún-Sèrbia, i a les 5 de la tarda, Brasil-Suïssa.
I en l'altre grup jugat ahir, Portugal va patir per derrotar Ghana per 3-2.
Amb Cristiano Ronaldo com a protagonista després de marcar de penal i fer història, perquè és el primer jugador que marca en 5 mundials consecutius. En total, Cristiano ja suma 118 gols en Portugal, una xifra també rècord en la història del futbol de seleccions. El gol de Cristiano va ser el primer per obrir la llauna, tot i que ja era a la segona part. Minuts més tard, ahir per Ghana va fer l'empat a 1. Els portuguesos mitjançant Sant, Joao Félix i Leao van marcar dos gols en dos minuts per posar el 3-1 i Bukari hi va donar emoció fins al final fent el 3-2 definitiu al minut 89 de partit. En aquest grup H, Portugal és primer amb 3 punts, Corea del Sud i Uruguai en tenen un després d'empatar a 0 ahir al migdia, recordem, sense Araujo, com ja vam explicar, i tanca Ghana amb 0 punts. Pròxima jornada també dilluns a les 2 del migdia, Corea del Sud Ghana, i a les 8 de la tarda un interessant Portugal-Uruguai.
Tornem però al partit del Brasil, connectem amb l'enviat especial de RAC1 a Qatar, el Damià López. Dami, bon dia.
Hola, què tal, Xavi? Bon dia.
Perquè un dels al·licients era veure també el blaugrana Rafinha en un paper més protagonista que no pas el que està tenint el Barça. Després del partit, també vas poder parlar amb ell.
Sí, ara ho apuntava l'Albert. Rafinha hi va ser titular. No va fer un mal partit, especialment a la primera part. Molt actiu, entrant per banda dreta, jugant al costat de tota l'artilleria que va posar Tite en atac, amb Neymar, Richarlison, Vinícius, etc. I al final del partit, en zona mixta, vam poder parlar amb Rafinha, que va atendre a RAC1 un cop acabat el partit. Rafinha estava feliç per aquest debut mundialista, encara que lamentava també no haver pogut transformar en gol alguna de les ocasions que va tenir.
Para mi noche está más completa, el gol que yo fallé podría haber entrado, pero es normal. De otro lado hay un portero que tiene calidad y bueno, fallé, pero estoy trabajando para el próximo partido marcar.
Rafinha referia a l'orgull que per ell significa defensar la samarreta del seu país, la Canarinha, en un context, en un marc tan especial com és un Mundial de Futbol.
Estoy jugando por mi país y bueno, para mí esto es muy importante. Creo que todo el país está parado para vernos jugar y bueno, para mí es un honor inmenso jugar para mi selección y voy a dar de todo en la cancha.
Rafinha ens va explicar també que havia vist el partit d'Espanya el dia abans, que li va semblar una actuació excel·lent de l'equip espanyol en la golejada contra Costa Rica, i ens va confessar també que aquests dies està en contacte amb els seus companys del Barça.
I l'altre protagonista que va sonar ahir al Tubiràs és el debutant Alejandro Valde.
Sí, Alejandro Valde, el dia després d'haver debutat directament en un Mundial, doncs va atendre a RAC1 a la concentració de la selecció espanyola a Doha, i bé, doncs parlava de les possibilitats d'Espanya de guanyar el Mundial i deia que és possible, que amb aquest grup evidentment cal anar pas a pas, cal anar amb calma, que és només el primer partit dels 7 que són necessaris per al final poder aixecar la Copa, però deia Valde que si Espanya continua amb aquesta línia, que és possible tornar amb la Copa del Món.
Bueno, sempre es pot guanyar tot. Jo crec que si estem aquí és perquè tenim el nivell i nosaltres ho donarem tot, però res és impossible.
Alejandro Valde, que té un mentor al Barça, una persona que el cuida moltíssim. Bé, tothom el cuida, però n'hi ha un que està sempre pendent d'ell, que és Jordi Alba. I des que ha arribat aquí a la selecció espanyola a Doha, ens expliquen que Jordi Alba està sempre pendent d'ell, minut a minut, i que l'està cuidant al màxim. Li preguntàvem per aquesta relació que té amb Jordi Alba i quins són els consells que li dona al lateral blaugrana.
Bueno, sempre em dona consells, sempre em diu el que tinc que fer, el que no. Per exemple, el primer dia de la selecció ja em va dir com em tenia que col·locar en atac, perquè és diferent al Barça, la col·locació dels laterals. I sí, és un referent per mi i sempre que pot em dona consells.
Declaracions de Valde, com deia el Dami, l'endemà de debutar amb Espanya. Per cert, avui la selecció espanyola fa festa, oi?
Exacte, Xavi. Avui sense activitat, Luis Enrique ha deixat que per primera vegada els futbolistes abandonessin la concentració a la Qatar University. De fet, els futbolistes ja se'ls ha vist a la Perla, a la zona més de luxe de Doha, dinant la majoria d'ells en un restaurant, en un dels restaurants més coneguts. I aquesta nit, però, ja han d'haver tornat a la concentració, fent nit allà, per demà fer l'entrenament oficial a la tarda, abans rodes de premsa prèvies al partit de diumenge contra Alemanya. Ja sabem que podrem escoltar Luis Enrique i Dani Olmo, per tant avui dia de descans, de desconnexió, i demà ja tornar a l'activitat, perquè diumenge Espanya s'enfrontarà en aquest partidàs contra Alemanya a les 8 del vespre.
Dami, gràcies.
Gràcies, Xavi, fins ara.
I amb la primera jornada finalitzada, repassem ara el més destacat d'aquests primers 16 partits disputats al Mundial. Destaquen sobretot les golejades d'Espanya, ara en parlàvem, també d'Anglaterra, però també que el resultat més repetit és el 0-0. Ens ho explica l'Albert Pedrol.
No ens hem equivocat. equivocat. No 4 són els empats a 0 que hem vist en aquesta primera jornada del Mundial. Una xifra fins ara insòlita. Per cert, el rècord total en la competició està en 7. També és insòlit com han caigut dues favorites, com són Alemanya a mans de Japó.
Y nos salió de puta madre.
I l'Argentina contra l'Aràbia Saudita.
De tranquilidad, ¿no? Tenemos que seguir confiando en nosotros.
Com va funcionar el teu discurs, Gervé?
Messi, if you're fun, you can make a picture with him, if you want.
La primera setmana de Mundial ens ha deixat 41 gols i 3 golejades. Espanya 7, Costa Rica 0, Anglaterra 6, Iran 2 i França 4, Austràlia 1. Hi ha 6 jugadors empatats amb 2 gols. Saka, València, Giroud, Taremi, Richarlison i...
Hombre, la mía es muy fácil, el señor Ferran Torres. Si no me coge mi hija, me corta la cabeza.
Antoine Griezmann és qui més ocasions ha creat amb 6, Leo Messi, qui més xuts a porteria provat amb 3, juntament amb Gundogan i Gnabry, Cristiano Ronaldo, el primer futbolista que marca en 5 mundials, Bale, el primer galès que marca en una Copa del Món des de fa 64 anys, i Corea del Sud, l'equip que té el rècord de jugadors amb cognom Kim.
La Corea del Sud, con Kim Wang.
Líders de grup, Espanya, Anglaterra, França, Bèlgica, el Brasil, els Països Baixos, Portugal i... Sí, l'Aràbia Saudita.
Dos quarts i mig de tres, moment de parlar ara del que passarà a partir de demà. Entre els partits n'hi ha un de molt destacat, que és l'Argentina-Mèxic, i Argentina lògicament se la juga després de perdre en el debut, Gemma.
Sí, tant Scaloni com Lautaro Martínez han fet un discurs optimista de cara a demà i la continuïtat d'Argentina al Mundial de Qatar. Diu Scaloni que no canviarà gaire la manera de jugar i que són plenament conscients del que significa aquest partit.
Cuando recibís una piña, dos, tres, lo único que hay que hacer es levantarse. Y este grupo está capacitado para levantarse, no tenemos ninguna duda de eso, de cómo lo afronta, cómo vamos a afrontar el partido, no, de eso no hay ninguna duda. Evaluamos y, lógicamente, buscar alternativas a nuestro juego, pero no a nuestra manera de jugar.
Scaloni ha dit que no creu que el Tata Martino canviï els seus esquemes, i el Tata Martino, que està fent ara mateix la roda de premsa, ha dit que l'únic que farà és dissenyar l'equip de demà com si Leo Messi tingués el seu millor dia. Messi, que a qui coneix perfectament perquè l'ha entrenat diverses vegades. Diu Scaloni que Messi està perfectament, per cert, i creu que no han de perdre el temps criticant o pensant en el VAR després dels dos gols anul·lats al primer partit. Segons el tècnic argentí, però, és ara quan necessiten el suport de tots. I explicava Lautaro Martínez que l'equip no té cap mena de pressió.
No hay presión porque confiamos en nuestro trabajo, confiamos en lo que estamos haciendo, confiamos en el cuerpo técnico, en cada uno de nosotros, estamos muy tranquilos. Hemos hecho el duelo en este partido que pasó y ahora ya estamos pensando en México hace un día y medio, entonces estamos tranquilos y confiados que vamos a salir a la cancha a representar a Argentina como lo hemos hecho hasta ahora.
Tot plegat el dia que fa 2 anys de la mort de Diego Armando Maradona.
I novetats de Qatar, ens quedarem de moment amb aquests 4-0 i a gol de Senegal, Edu.
Exacte, s'avança el conjunt africà al minut 40 de la primera meitat, una errada gravíssima, clamorosa del lliure qatarià de Boukem Kouki, que en l'intent d'un rebuig deixa la pilota morta a l'interior de l'àrea, i l'ex del Villarreal, ara la salernitana, Boulaye Dia, fa el primer gol de Senegal, el primer gol del partit. El primer gol dels africans en aquest Mundial. S'avancen abans del descans, 41 i mig, a Alto Mama, Qatar 0, Senegal 1.
RAC 1 migdia.
Clau Barça, però també relacionat amb el Mundial, una de les notícies explicades que Xavi viatja avui mateix cap a Qatar, on presenciaria l'Espanya-Alemanya diumenge. Marta Ramon, bon dia.
Bon dia, sí, de fet, ja és a l'aeroport i a punt de volar. Xavi, que recordem, és ambaixador futbolístic de Qatar, no hi va sol, l'acompanyen els seus assistents Òscar Hernández i Sergio Alegre. La previsió de l'entrenador és veure el partit d'Espanya de diumenge i també el Països Baixos-Qatar de dimarts. L'entrenador aterrarà a Doha aquest vespre i té la intenció d'anar-hi a veure futbol, deixant al marge patates calentes, com la gestió de la recuperació de Ronald Araujo. Entre els plans de Xavi no hi entra visitar la delegació d'Uruguai per parlar amb el central. Des del cos tècnic del Barça confien en el sentit comú d'Araujo a l'hora de no jugar fins a estar recuperat i al 100% després de passar pel quiròfan fa 2 mesos.
Alhora, però, des del Barça, Marta, ja assumeixen que Araujo jugarà el tercer partit de la fase de grups.
Sí, de moment ahir no va jugar i es va quedar a la graderia l'empat contra Corea del Sud, però la sensació al Barça és que jugarà contra Ghana el 2 de desembre, el partit que tancarà la fase de grups. El seleccionador Diego Alonso remarca que s'ha respectat en tot moment l'acord amb el Barça sobre el central i que no han rebut cap comunicació del club blaugrana instant-los a rebaixar el ritme per seguir els plans de recuperació previstos.
Solamente le voy a contestar que no hemos recibido esa comunicación. Nosotros tenemos un muy buen diálogo con el Barcelona y tenemos un acuerdo con ellos donde nosotros lo hemos respetado y el jugador sigue en evolución, es lo único que le puedo contestar.
Malgrat tot el malestar expressat pel Barça, amb amenaça a recórrer a la FIFA inclosa, des que Araujo va marxar amb la seva selecció a Qatar, la gestió de la seva recuperació va passar a ser responsabilitat de l'Associació Uruguaiana de Futbol i el Barça va perdre el seu poder malgrat enviar-hi dos membres dels serveis mèdics del club. El pacte amb el jugador era que hi anés només a fer pinya, però un cop a Doha, des del Barça han observat que se li han elevat les càrregues de treball per accelerar-ne la recuperació.
Gràcies, Marta.
Fins després.
Continuem parlant del Barça, ara, però, de l'equip femení, que ha fet un pas i mig, jo crec, per ser ja primera de grup en aquesta fase de grups de la Lliga de Campions. Ahir va guanyar 3-0 el Bayern de Munic, ara en parlarem, però abans ja tenim el rival de les Blaugrana en els vuitens de final de la Copa de la Reina. Oriol Alsina, bon dia.
Hola, Xavi, bon dia. Doncs sí, el Barça disputarà els vuitens de final contra l'Osasuna, en la seva estrena a la competició. L'eliminatòria és a partit únic i es jugarà entre el 10 i el 12 de gener. La resta d'emparellaments són Alama Llevant, Albacete Real Madrid, Granada Alavés, Villarreal Sevilla, Madrid Club de Futbol Atlètic Club, Real Societat Atlético de Madrid i el Derbi Canari, Fundación Canaria Tenerife, Granadilla.
I ara sí, repassem aquest 3-0 en una altra gran nit de futbol al Camp Nou.
Ja ho pots ben dir. És cert que les obres a la zona del Gol Sud va reduir la capacitat de l'estadi, però gairebé 47.000 espectadors van batre el rècord d'assistència en un partit de fase de grups de la Champions. Aitana Bonmatí ho destacava després del partit.
Hem d'oblidar que al final sí que és veritat que és una xifra menor, però és que hem omplert 46.000, no, si no m'equivoco, persones, no? En quants estadis és possible això? Estem parlant d'un camp on la capacitat és enorme i no ho trobes a tots els estadis del món, això. Per tant, podem estar orgulloses i la gent d'aquí a Catalunya pot estar orgullosa que estem fent història cada vegada que juguem aquí, no?
Pel que fa a la vessant esportiva, el Barça va anar de menys a més. Si a la primera part el Bayern va ser capaç de resistir, a la segona el guió va canviar. Les catalanes van reaccionar amb una golejada. Només començar, gol de Geise. Després, la MVP Aitana Bonmatí va fer el segon. I per acabar-ho d'adobar, una obra d'art. Goles per l'escaire de Clàudia Pina en el 3-0 definitiu. El tècnic del Barça, Jonathan Giraldez, es mostrava satisfet per la victòria de l'equip.
Les petites variacions a nivell d'ubicació que hem fet servir a la segona part ens ha permet evitar aquestes transicions que estaven fent bé a la primera part per atacar una mica millor amb més claretat. I bé, molt content per l'adaptació que ha tingut l'equip en aquesta segona part.
Aquest cap de setmana, nou escenari de gala. El Barça visita l'Atlético de Madrid al Metropolitano. Aquest diumenge, 4:45. Ho podreu seguir en directe a RAC1. L'altre català, el Levante Les Planes, visita la Real Societat, també diumenge a 2:00.
Això, la Lliga Femenina. A la masculina ja hi ha equips de la primera divisió que tornen a la feina. Avui ho ha fet, per exemple, l'Espanyol després de 10 dies de vacances. Basses.
Sí, els de Diego Martínez han fet sessió de gimnàs en el primer dia de treball amb tota la plantilla disponible, llevat de l'únic mundialista, Martin Braithwaite. Treballaran fins al dia 5 de desembre, quan marxaran 10 dies per fer una concentració a Pinatar, a Múrcia. L'Espanyol té previst jugar 3 amistosos abans de la represa de la competició, un a Barcelona i els altres dos a Múrcia mateix, abans de tornar a competir el 20 de desembre a la Copa contra l'Atlético Paso. I el Girona no tornarà a la feina fins dimarts que ve, dia 29, a la Vinya, després d'haver fet 2 setmanes de vacances aquí al Golf de Caldes. S'hi estaran tota la setmana que ve, fins diumenge, que és quan agafaran la maleta per marxar a Estepona, on hi faran una estada de 6 dies fins dissabte, dia 10, amb algun partit, encara per confirmar, inclòs. Quan tornin, a partir de dilluns, dia 12, tindran encara 10 dies abans de jugar al camp del Cacereño, la Copa previst pel dia 22.
I ara, 2 minuts després de 3:45, la resta del futbol.
Al marge del Mundial, avui comença la 17a jornada de segona amb un partit avançat, l'Osca Sporting de Gijón, que començarà a 9:00, un partit, per cert, en què s'estrenarà nova pilota, l'Òrbita, groga, i amb detalls liles, que és la pilota que s'utilitzarà durant els pròxims mesos de competició, també quan es reprengui la Lliga de Primera després de la disputa del Mundial. I mentre dura aquesta aturada, i ara que parlàvem del que faran Espanyol i Girona, l'Atlètic Club ha anunciat el seu tercer amistós durant aquest període, jugaran a domicili contra l'Udinese el 17 de desembre. Així mateix el Clermont francès ha anunciat també un amistós contra el València a Paterna el dia 9 a 2:00.
Quin dia avui a Bassas? Dia històric, et diria. Entra en funcionament el primer operador privat espanyol d'alta velocitat. Es diu Irio i ofereix quatre classes de confort, de les quals tres estan orientades al viatger de negocis. Són trens equipats amb totes les comoditats, amb bitllets flexibles, amb la flota més innovadora i sostenible d'Europa i amb assistència 360 graus a bord. Troba tota la informació a irio.eu.
El nostre Nadal, els galets?
A l'Escudella.
Els pastorets?
Al teatre.
A la Mercet?
Dalt de la cadira. Com a l'Igre Campareta,
Campareta. Marc, tu ja ets grandet per això.
Potser sí. I per Cap d'Any?
Per Cap d'Any. La grossa, la que sempre, sempre, sempre cau a casa.
31 de desembre, sorteig de la grossa de Cap d'Any. Guanya 200.000 euros i molts premis més.
Loteries de Catalunya. És la nostra.
Jugar amb responsabilitat és guanyar. I només si ets major d'edat.
Protegeix casa teva amb l'alarma de Movistar ProSegur, que en cas d'incident t'avisen abans de 29 segons i truquen per tu a la policia. I per emergències tens el servei vigilant Acuda. Arriba el Black Friday amb aquesta superoferta de 4,90 euros al mes durant 6 mesos. Sí, 4,90 euros al mes, contractant-la fins al 30 de novembre. Informa-te'n a les botigues Movistar o al 900-200-730.
Arriba el confort amb Black Friday més boig. Fins a un 60% de descompte en milers de productes. I a més, els dies sense IVA més bojos. Només fins al 29 de novembre. Conforama.
Passen de 3 quarts de 3, obrim plana poliesportiva amb bàsquet. El focus aquest vespre el posem en el Barça-Bascònia, que juga al Palau Blaugrana, a l'Eurolliga. Els vitorians estan fent una molt bona temporada en un any de canvis que ha portat el català Joan Peñarroya a la banqueta rival. Marc Mundet, bon dia.
Hola, bon dia. El tècnic Garengo està fent franca ben bé en la seva primera temporada a Vitoria. Després d'uns anys molt dolents, l'equip està en posicions de play-off a les dues competicions i és el màxim anotador de l'Eurolliga. Bascònia és un club acostumat a triturar entrenadors que no es diguin ni Ivanovic ni Perasovic. Doncs compta amb la reflexió que va fer, i el tu diràs, un veteraníssim periodista vitorià, Rafa Montión, sobre Joan Peñarroya.
Creo que es una buena oportunidad para instalarse con Joan Peñarroya algunos añitos, A mí personalmente me parecería un entrenador perfecto para un ciclo de 3 años, y luego vamos a ver qué es lo que pasa.
Una prèvia que ens ha servit Xavi per parlar una bona estona amb Corey Higgins. El jugador, en coordinació amb l'staff i els serveis mèdics del club, va iniciar un pla específic per arribar a un nivell de forma òptim en el tram decisiu de la temporada després de tots els problemes físics de l'any passat. Ell mateix va revelar en una entrevista a RAC1 que la idea és estar en el millor moment a partir del mes de febrer i que sent que és la decisió correcta.
I do think I'm in the right path.
Penso que sí, que estic en el bon camí. He tingut bons partits darrerament. Hi haurà els i baixos, però crec que d'aquest programa específic d'entrenament se'n traurem molt profit.
Tothom apunta les dues plantilles per un partit que començarà a 8:45 del vespre i que ho podreu seguir, com sempre, a RAC+1.
Ahir, per cert, també va guanyar el Madrid a l'Eurolliga, 105-97, és la cinquena victòria seguida a Europa dels Blancs, i també d'ahir és l'empat del Barça d'handbol a la pista del Quil, empat a 30 en la setena jornada del grup B de la Champions. Gemma.
Un partit que els blaugrana tenien perdut i finalment un gol de Janc i un altre de Fàbregas, quan faltaven 9 segons, van donar un punt al Barça. És el primer partit que no acaba en victòria pels de Carlos Ortega, que continuen liderant el grup B amb 13 punts. Avui el Freiking Granollers juga en 7 a la 13a jornada de la Lliga Sobal a les 8 davant el Cangas. I el Barça de futbol sala va empatar 5 davant l'Anderlecht en la segona jornada de l'Elite Round de la Champions League i haurà de tancar la classificació per la Final Four a l'última jornada. La Lliga de futbol sala espanyola, l'Indústria Santa Coloma, rep a 8:45 al Córdoba.
I què ens falta per saber, Gemma?
Que el grup d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Barcelona acaba de demanar ara mateix a la ciutat que es postuli per acollir el Mundial d'Atletisme del 2027 o el del 2029. Els republicans han presentat avui un prec al ple municipal que el govern acaba d'acceptar i es comprometen, per tant, a impulsar la candidatura perquè la ciutat es converteixi en la seu d'un Mundial d'Atletisme per primera vegada.
Són 3:45. Tornem cap al Qatar. Tenim en joc aquest Senegal-Qatar, precisament, la selecció anfitriona, i es manté l'1-0, oi, Edu?
Ara mateix xiula al descans Mateu Laoz, que és, recordem, l'àrbitre espanyol principal en aquest Mundial. Fa la seva estrena, acaba de senyalar el descans, com dic, amb el 0-1. Guanya el Senegal en aquesta segona jornada del grup A. Val el gol de Boulaye Dia després d'una errada de Cookie al central qatarià. De moment molt decebedora l'anfitriona un altre cop, l'equip del català Félix Sánchez, molt superior a Senegal, que podria haver fet algun gol més, però que marxa ara mateix al descans amb l'avantatge de 0-1.
Recordem, Manu, per avui a les 5 Països Baixos, Equador.
Exacte.
I a les 8 Anglaterra, Estats Units. Són els enfrontaments que podreu seguir en directe a RAC+1, així com el bàsquet. Abans ho comentàvem, aquest Barça-Bascònia també anirem connectant amb el Palau, amb el que passi amb els jugadors de Saras Jasikevic. 7 minuts i seran les 3. Fem una pausa i tornem.
Estalvia a les gasolineres de Carrefour. Tan sols els dies 25, 26 i 27 de novembre, per ser soci del Club Carrefour, acumules el xec estalvi un 10% en tots els repostatges a les estacions de servei Carrefour. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
Pare, altre cop l'arròs amb el gotet de plàstic?
Vinga, va, que no tenim gaire temps per dinar.
Però no saps que Nomen ha tret l'arròs de sempre amb un nou envàs de vidre? Molt més sostenible, reutilitzable i millor per al planeta.
Com? Amb vidre?
Sí, qualitat un minut de Nomen.
Qualitat un minut de Nomen. Molt més que arròs.
Benvinguts al Black Friday de Capravo. Del 24 al 27 de novembre arriba el Black Friday a Capravo. Gaudeix d'un 25% de descompte acumulat a la teva targeta Club Capravo a tots els pernils i espatlles amb peces senceres. Perquè a Capravo t'ajudem a estalviar. Benvinguts al superestalvi de Capravo. Més informació a capravo.com.
I és aquí el Black Friday de l'Heroi Merlin amb ofertes de fins al 50% i un calendari amb descomptes nous cada dia fins al 28 de novembre. I ara fes la teva comanda online o al 910 49 99 99 i t'ho portem en 24 hores. O fins i tot al mateix dia si fas la teva compra abans de les 2 de la tarda. I si no vols esperar, pots recollir-ho gratis a la teva botiga en només 2 hores. Consulta condicions a leroimerlin.es.
Si celebréssim Black Friday com tothom, seríem com tothom. A Midas celebrem el Yellow Friday, el divendres amb els descomptes més brillants. El 25 de novembre consulta el preu i demana la teva cita a Midas.es. Aconseguiràs un 30% de descompte en molts serveis per al teu vehicle. Consulta condicions i calcula el teu preu a Midas.es.
Midas.
6, 7, 8, va. A l'Illa, esperem que aquest Black Friday t'agafi ben entrenat, perquè venen descomptes molt heavies. Des del dilluns 21, tota una setmana amb preus superespecials. I obrim diumenge perquè puguis gaudir d'un cap de setmana de descomptes, gastronomia i música en directe. T'esperem al Black Friday de l'Illa.
Arriba el Conforama Black Friday més boig. Fins a un 60% de descompte en milers de productes. I a més, els dies sense IVA més bojos. Només fins al 29 de novembre. Conforama.
Black Friday a Òptica Cotet? A Cotet tens la Black Week. Fins diumenge, preus irrepetibles. Tota la col·lecció de sol de Cotet Barcelona amb el 70% de descompte. Sí, sí, el 70% de descompte. I a partir de dijous, un 20% addicional en totes les ulleres de sol i muntures d'altres marques. I també en audiòfons. Òptica i audiologia Cotet. Uau!
Professionals, a Bricomart sempre us hem admirat perquè dieu les coses pel seu nom. No veieu una eina, veieu una esmoladora angular de 900 watts. A Bricomart també diem les coses pel seu nom. I com que ens dediquem a materials d'obra, ara hem canviat de nom per dir-nos Obramat. Lògic, oi? Professionals de la construcció i de reforma. Obramat.
A BP creiem que en mereixes més, sense més. Per això amb el programa Mi BP estalvia fins a 40 cèntims per litre quan repostis i gaudeix de molts més avantatges cada vegada que utilitzes la teva targeta Mi BP. Viu el viatge de la teva vida amb BP. Vàlid en Península i Balears. Inclou la bonificació del govern. Consulta condicions a mibp.es.
Torrons Vicenç t'ofereix aquesta secció.
3 minuts i mig i arribarem a les 3. Obrim agenda cultural parlant d'arquitectura perquè el Palau de la Música i el recinte modernista de Sant Pau celebren conjuntament el 25è aniversari de la declaració com a Patrimoni Mundial de la UNESCO. Els dos edificis projectats per Domènech i Montaner preparen una visita combinada a preu reduït dels dos equipaments i tot un conjunt d'activitats especials, Maria Cusó.
Era el 4 de desembre de 1997 quan en una reunió a Nàpols la UNESCO va declarar el Palau de la Música i l'antic Hospital de la Santa Creu i Sant Pau Patrimoni Mundial. De fet, són l'única sala de concerts i hospital en actiu del món que tenen aquesta distinció. Un fet excepcional que 25 anys després es vol celebrar posant en valor la història del seu creador. En parla Joan Uller, director del Palau de la Música.
No ens cansarem de reivindicar
pensem que s'ha de reivindicar la seva figura, perquè era un arquitecte, per un costat, aconseguia una combinació, per mi, increïble, de molta bellesa però molta funcionalitat. Però és que, a part de ser un enorme arquitecte, era també polític, era arqueòleg, era fotògraf, era un personatge polifacètic d'aquells d'aquella època.
Per commemorar l'efemèride, a partir de l'1 de desembre i fins al 6 de gener es podran comprar entrades per visitar els dos equipaments a un preu reduït de 19 euros. Per separat són 16 cadascun. I a partir del 7 de gener, a 24. A més, coincidint amb l'any muntaner que se celebrarà l'any que ve, el Palau dedicarà el concert Missa Solemnis de Beethoven del proper 21 de desembre a l'arquitecte català. A més, farà visites guiades, conferències i concerts temàtics durant tot el 2023. Per la seva banda, a Sant Pau s'inaugurarà una exposició immersiva i hi haurà, entre d'altres, un holograma del mateix Domènec i Montaner a l'entrada del recinte que interactuarà amb el públic.
Acabem amb música, així són el més nou del Fred i Miqui Núñez.
Que tinc una nau que em porta a casa i vull imaginar que tot esclata.
Es titula Electricitat i és la primera col·laboració dels dos exconcursants d'Operación Triunfo. Aquesta nit, la Simfònica de Cobla i Corda i Corda de Catalunya estrena a Girona Himnes del Cor. Es tracta d'un disc on col·laboren músics com Bet o Manu Guix i que es presentarà entre avui i diumenge en tres concerts a l'Auditori de Girona. I d'una presentació a un comiat perquè avui Arnau Grisos s'acomiada dels escenaris.
El presente ya ha pasado.
10 anys després de començar el seu projecte en comú, Arnau Blanc i Eric Grisu diuen adéu al projecte d'Arnau Grisu. Fan amb més de 220 milions de reproduccions, diversos sold-outs i dos discos. El concert de comiat serà aquesta nit a les 9 al Sant Jordi Club. En canvi, qui prepara nou treball és Judit Nederman. La cantant estrenarà el seu cinquè disc al Festival Estrenes l'1 d'abril en un concert a l'Auditori de Girona. És un disc d'agraïment a les influències que l'han marcat.
Sí, que pugui ser.
Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.